L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dijous, en dia 1 de desembre, destacarem... La Costa Daurada i les Terres de l'Ebre reivindiquen ser destinació del mercat rus en la nit de gala del turisme. La Diputació de Castelló inclou en les peticions a Rajoy la transferència de 90 hectòmetres anuals de l'Ebre. La producció d'oli d'oliveres mil·lenàries enguany no passarà de les 2.000 botelles. El ple de Deltebre aprova un préstec per pagar proveïdors. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El mercat rus va estar el gran protagonista de la 22a nit del turisme de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, organitzat per la Diputació de Tarragona. Unes 800 persones van assistir a la vetllada, celebrada al Centre de Convencions de Port Aventura, en l'acte que va encapçalar el president de la Generalitat, Artur Mas, acompanyat pel conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, i pel protagonista de la nit, l'ambaixador de Rússia a Espanya i Andorra, Alexander Kuznetsov. El president de la Generalitat, Artur Mas, va aprofitar el discurs per fer una crida al sector turístic per no abaixar la guàrdia i per continuar sent un dels motors del país.
Doncs un sector encara més important de cara al futur, com és el turisme, jo voldria fer notar que, sobretot, que es tingui aquesta mentalitat tan pròpia del país de que res està guanyat de cara al futur, que fins i tot en els moments en què les coses semblen que estan a dalt de tot o que estan molt amunt, s'ha de ser molt vigilant i, com es deia abans, molt modest i molt humil, i cultivar, conreuar aquests valors propis del país, que són aquells que han fet que ara el turisme pesi el que pesa i que el turisme representi el que representa. Jo em veig, diguem-ne, amb l'obligació i sobretot amb la responsabilitat de fer aquesta crida a tot el sector turístic, especialment de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, perquè dintre de Catalunya és un dels que més, doncs, excel·leix clarament a fer aquesta crida a no baixar la guàrdia, sobretot, a no creure's que aquests èxits són per sempre si no es treballa molt i si no es treballa bé. I crec que podem dir que la feina que s'està fent és una bona feina i en aquest sentit doncs, espero i confio que tothom tindrà el criteri i tothom tindrà el seny per no donar res per guanyat i per saber que el futur ens l'hem de guanyar cada dia.
El president també va posar el cas de Rússia com un exemple d'èxit que s'ha de continuar explotant amb nous mercats. Durant la jornada es van lliurar el Premi Costa Daurada, adreçat a persones o organitzacions que duen a terme activitats importants per a la promoció, imatge i millora de les infraestructures i serveis que directa o indirectament beneficien el sector turístic del territori, i el guardó Jordi Cartanyà, que premia la promoció turística o la campanya publicitària que es fa a l'interior del territori o al litoral. Enguany, el Premi Costa Daurada ha recaigut en l'ambaixador de Rússia a Espanya i Andorra, Alexander Kuznetsov, en representació de tots els turoperadors i agents de viatges que han fet possible que la Costa Daurada sigui un referent en el mercat rus. L'ambaixador assegurava que el mercat rus s'ha interessat pel clima, el paisatge i el patrimoni de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, així com també per l'esforç dels seus empresaris.
Perquè no solament ens interessa el clima i la bellesa natural d'aquesta terra i del seu riquíssim patrimoni històric i cultural, sinó també l'esforç dels empresaris tarragonins el dia a dia, que són els que atrauen els ciutadans russos i fan de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre un destí turístic internacional d'excel·lència.
Pel que fa al guardó Jordi Cartanyà, per l'acció de promoció a l'interior, va anar a Mel Múria, empresa apícola del Perelló, per l'audiovisual preparat per a la difusió del centre d'interpretació, mentre que el Jordi Cartanyà, per l'acció de promoció del litoral, ha estat per Ganga Producciones Societat Limitada, pel programa sobre la Costa Daurada de la sèrie de televisió espanyola Un País para comérselo. L'encarregat de rebre el premi va estar l'actor Juan Echanove, que juntament amb Imanol Arias han protagonitzat els documentals gastronòmics. El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, va destacar el lideratge del territori com a destinació del mercat rus, sobretot de la Costa Daurada. Dels prop de 700.000 turistes russos que venen a l'estat espanyol, el 65% es queda a Catalunya i la majoria a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre. I continuem parlant de turisme a les nostres terres. Mentre la previsió d'ocupació hotelera pel Pont de la Puríssima a la Costa Daurada just supera el 60%, pessimisme a l'Ebre, on de moment les reserves no arriben ni al 25%. L'associació hotelera Salou Cambrils La Pineda confia en mantenir el nivell d'ocupació de l'any passat, que va ser del 67%. De les 45.000 places disponibles en els hotels de la Costa Daurada, n'obriran unes 5.500. Molt més pessimistes són les expectatives a l'Ebre, on les cases rurals, de moment, només han tingut entre un 20 i un 25% de reserves. Rosita Balaguer, qui s'encarrega de les reserves de l'Associació de Turisme Rural de les Comarques de l'Ebre, a Turebe, no recordava haver tingut mai una temporada com aquesta.
Molt malament, molt malament. No hi ha trucades, no hi ha reserves, i l'ocupació, pues, de moment, a les hores d'ara, està ben just, si està a un 20 o un 25%, ben just. Jo crec que la cosa ens costarà remuntar perquè ja ho anem arrastrant des d'estiu. Verdaderament ho tenim magre, està malament. En comparació de l'any passat, fatal. Ja en aquestes dates ja teníem molta ocupació. No és que sigui molt antiga en aquest tema, pues, porto uns 10 anys o així, i jo no recordo mai, haver tingut ja des de principis d'estiu la temporada que està important.
Tot i ser un pont en el qual tradicionalment les reserves d'última hora hi tenen molt a dir, a l'Ebre no es confia que aquest factor acabi fent capgirar la caiguda en ocupació, i més tenint en compte el bon nivell assolit l'any passat, en el qual gairebé es va assolir el 90% d'ocupació. L'altre factor que condiciona aquest pont és el clima, i si no neva, aquest territori se'n beneficia amb l'arribada de més turistes. L'associació manté obertes totes les cases rurals agregades, que sumen més d'una cinquantena, repartides per tot el Delta.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Diputació de Castelló tornarà a reclamar al nou govern espanyol que presideix Mariano Rajoy la transferència de 90 hectòmetres cúbics anuals provenents de la Conca de l'Ebre. Així ho va aprovar per unanimitat el passat dimarts el ple de la Corporació com un dels punts inclosos en el decàleg de peticions fonamentals per a l'impuls de l'economia de Castelló. La Subdirecció General de Planificació de Medi Ambient va desestimar recentment l'autorització del trasbassament anual, argumentant que part de la demarcació es troba en la jurisdicció de la Conca de l'Ebre i part en la del Júquer. Segons el Ministeri, la sol·licitud requereix recursos propis del pla hidrològic i un altre procés administratiu. El president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, va lamentar el recurs del govern espanyol, assegurant que el PSOE ha utilitzat el temps de descompte del seu mandat per prendre una sèrie de decisions partidistes contra la província de Castelló. En la seva opinió, la denegació del trasbassament contradiu les afirmacions del secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua, Josep Puigeu, que el 8 de novembre va afirmar a la seu del Partit Socialista del País Valencià, PSOE, que la petició la resoldria el govern que guanyés les eleccions generals.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa avui que la producció d'oli d'oliveres mil·lenàries enguany no passarà de les 2.000 botelles. L'any passat se'n van poder envasar fins 12.000. Enguany, sols uns pocs olis han superat l'elevat llistó que defineix aquest singular producte. Josep Roig.
Després d'un estiu i començament de tardor caracteritzat en tota la zona per l'extrema sequera, no plovent fins al mes de novembre, com ja s'ha fet públic reiteradament, la collita d'olives en general s'ha vist greument minvada. Ara s'informa també de que la procedent de les oliveres mil·lenàries se'n veurà també seriosament perjudicada. La Mancomunitat de la Taula del Sénia és qui gestiona la producció dels 8 molins que envasen oli d'oliveres mil·lenàries, entre ells les dues cooperatives del nostre municipi. Des de la comunitat s'informa de que enguany també hi haurà una disminució molt sensible de la producció certificada d'oli d'oliveres mil·lenàries del territori del Sénia. Segons Jaume Antic, gerent de l'entitat, l'any passat la producció va arribar a les 12.000 botelles numerades i certificades de mig litre d'oli d'oliveres mil·lenàries del territori del Sénia i un número molt superior d'olis de les varietats Farga, Sevillenca, Morrut o Empeltre. Enguany, en canvi, dia Antic, amb prou feines es podran envasar 2.000 ampolles.
Sí. Hi ha problema amb l'oli, mil·lenari més. I això ho sabeu vosaltres, l'oli mil·lenari és tot de Farga i és la més primerenca. Jo que no n'entenc massa d'olis, últimament ja començo a saber això, que és la més primerenca i és la que més ho ha sofrit. Per tant, enguany, ben just tindrem, si l'any passat vam fer 12.000 botelles en conjunt, enguany creiem que no arribarem a les 2.000. Però a pesar de tot, ja hem parlat amb l'IRTA, que és l'institut que ens assessora, i l'any que ve, al mes de març, farem una reunió per a plantejar, a veure, la seca, si són finques que no són de regadiu, difícilment la evitarem, però intentar almenys mitigar els efectes i, per tant, hi estem treballant amb voluntat de futur.
Aquest oli tan singular prové de les oliveres de la varietat Farga especialment, que és la primera en madurar i collir-se en general cap al mes de novembre. Enguany s'ha avançat encara més per la sequera, havent-se de collir a l'octubre pel seu avançat estat de maduració, amb rendiments que han estat molt baixos degut al creixement anormal de l'oliva. Els resultats analítics i sensorials no han sigut dolents, però sols uns pocs olis han superat l'elevat llistó que la Mancomunitat vol que defineixi els olis. La bona notícia dintre d'aquest context negatiu és que en el simposi que se celebrarà demà a Ullacona es presentarà un estudi de l'IRTA sobre la qualitat dels olis de varietats tradicionals de la zona, Farga, Sevillenca i Morrut, amb resultats excel·lents tant per la varietat com per als cupatges.
Divuitenes jornades citrícoles d'Alcanar. Del 28 de novembre al 3 de desembre, a Alcanar se celebrarà aquest seminari tècnic que tractarà sobre diferents qüestions normatives i tècniques en l'àmbit de la citricultura. Criteris per al rec, mètodes de control de la mosca mediterrània, el control de la plaga del poll roig o la reforma de la PAC són algunes de les qüestions que es tractaran en aquestes 18enes jornades citrícoles d'Alcanar. La inscripció és gratuïta i per a més informació podeu trucar al telèfon de Serveis Agraris al 977 73 23 76. 18enes jornades citrícoles a Alcanar.
Dissabte 3 de desembre, a partir de les 12 del migdia, al pavelló Firal de la Ràpita, novena diada del llagostí. Vine a degustar el producte rei de la Badia dels Alfacs. Novena diada del llagostí. I de l'1 al 15 de desembre, el col·lectiu de cuina La Ràpita Delta de l'Ebre t'ofereix les jornades gastronòmiques. Per a més info o reserves, 977 10 10 10 o 977 74 46 24. Novena diada del llagostí a La Ràpita. Tu pedràs?
Serveis informatius de Mute.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa avui que el ple de Deltebre aprovava un préstec de 453.440,70 € per pagar proveïdors. Lluïsa Bertomeu.
El ple de l'Ajuntament de Deltebre aprovava ahir sol·licitar un crèdit per import de 453.440,70 € a l'Institut de Crèdit Oficial per poder fer front al pagament de factures pendents dels anys 2009, 2010 i fins al 30 d'abril del 2011. Tot i els costos financers, que superen els 53.000 euros, l'operació era necessària per tal que els proveïdors poguessin cobrar i a la vegada reduir fins a 7 mesos el termini de pagament, ja que s'havia arribat a ser 12 mesos. Tots els grups polítics, Esquerra Republicana, Convergència, Partit dels Socialistes i Partit Popular, han votat a favor de l'operació de crèdit. L'alcalde ha insistit que aquesta operació permetrà donar confiança als proveïdors i fixar uns terminis de pagament raonables. Gervas i Aspa.
Tenen uns bons números econòmics dins la legalitat, dins els terminis que ells estableixen, perquè cobrin doncs, tot el que són els proveïdors de l'Ajuntament, i cobraran fins al 30 d'abril, cobraran tots exactament, ens quedarà, per tant, maig, juny, juliol, agost, juny, setembre i octubre, que estem ara mateix encara liquidant-lo, Per tant, estem parlant de 5 mesos que anem en un sistema de pagament, cosa que és, avui en dia és d'agrair, perquè la majoria d'ajuntaments estan inclús a 2 i 2 anys i mig. No?
Segons el portaveu de Convergència i Unió, es tracta d'una mesura necessària per tal que els proveïdors deixen de fer d'entitats financeres a l'Ajuntament. Lluís Soler.
Que no podia ser que els proveïdors de Deltebre haguessin de fer d'entitat financera de l'Ajuntament de Deltebre. Per tant, per això Convergència i Unió avui hem votat a favor d'este Crèdit-ICO, que, tot i que ens comportarà un pagament de més de 50.000 euros en interessos per part dels ciutadans del Tebre, permetrà que tots els proveïdors puguen cobrar. No obstant, si això s'hagués hagués tingut una bona gestió prèvia, no hagués calgut ara tindre uns 50.000 euros d'interessos que no caldria pagar.
Tant Convergència i Unió com el Partit Popular han recordat al govern que si s'haguessin aplicat mesures d'estalvi no hagués calgut arribar a formalitzar el crèdit. El portaveu del Partit Popular ha afegit a més que aquesta mesura ha d'anar acompanyada d'uns pressupostos autès per al 2012. Tomàs Castells.
Dels pocs punts que hi havia a l'ordre del dia, el punt important crec que és, i així ho han manifestat, és la formalització d'un crèdit ICO per a que tots els proveïdors que teníem pendents de pagar puguen cobrar. A les dates que estem, pues, hi havia algunes factures del 2009-2010 i pagarem fins a l'abril del 2011 un crèdit de 400.000 euros, tot i que sí que endeutem l'Ajuntament, però d'alguna forma pues, igual estava endeutat via proveïdors. No? Això comporta uns costos financers de 53.000 euros i el que el Partit Popular ha proposat és que ja que hem de tindre aquest cost financer, que ara que estem també en èpoques de confecció de pressupostos, que tots els regidors que facin uns pressupostos ajustats, que intenten controlar tot el que és la despesa, creiem de que és la labor que hem de fer uns pressupostos austers, que és el que toca.
El ple ha aprovat una moció subscrita pels grups municipals d'Esquerra i Convergència i Unió per tal que l'Ajuntament de Deltebre participe i formi part de l'Associació de Municipis per a la Independència, que es constituirà en una assemblea el proper 14 de desembre amb l'objectiu de defensar els drets nacionals de Catalunya i promoure el dret a decidir. El Partit Popular ha votat en contra i el PSC s'ha abstingut. Per últim, el ple aprovava també per unanimitat una moció de suport al corredor del Mediterrani com a infraestructura prioritària en la revisió de la xarxa central transeuropea de transport. La moció recolza el decàleg presentat pels alcaldes de l'Arc Mediterrani en defensa del corredor com a infraestructura vital per al desenvolupament econòmic de les ciutats mediterrànies d'Espanya i Europa.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des d'Alcana Ràdio, ens informa avui que amb la intenció de dinamitzar el comerç local i al mateix temps recollir fons per a la restauració de l'ermita del Remei, la regidoria de comerç de l'Ajuntament d'Alcanar presentarà demà divendres als comerciants de la població la campanya Sense anar més lluny. No és així, Domènec?
Efectivament, Tomàs, bona tarda. Sense anar més lluny és el lema d'aquesta campanya comercial que, davant la proximitat de les dates nadalenques, una època en la que habitualment i tradicionalment s'incrementa el consum, una campanya que, com diem, s'impulsa des de la regidoria de comerç del nostre ajuntament. El seu titular, Miguel Sancho, era qui als nostres micròfons comentava l'objectiu d'aquesta iniciativa. L'escoltem.
L'objectiu d'aquesta campanya és promocionar el comerç local i conscienciar el consumidor que tampoc cal anar més lluny per poder fer les seves compres, ja que entre el Canà Les Cases i el Canà Platja hi tenim més de 300 comerços on hi podem trobar de tot. Per començar aquesta campanya, aquest Nadal hem fet un vídeo promocional que es difondrà per les televisions per aquí de la comarca, i unes falques radiofòniques, així com també instal·larem un film musical per animar una miqueta els principals carrers de la població. Entre els establiments col·laboradors repartiran unes butlletes en les quals es farà un sorteig, encara està per definir les dades, probablement serà per final d'any, per no coincidir amb Nadals i Reis, perquè és més tradicional fer altres tipus de coses. I els beneficis que recaudaran aniran destinats a l'ermita del Remei, com sabem està necessitada. Entes, per explicar-vos i donar-vos més informació, hem convocat una xerrada informativa aquest divendres dia 2 a les 10 de la nit aquí a l'Ajuntament, a la sala de plens, on s'explicarà el funcionament de la campanya.
La xerrada, tal com el regidor explicava, es farà demà divendres a partir de les 10 de la nit a la sala de plens de l'Ajuntament i en ella, evidentment, hi són convidats tots els propietaris o membres de qualsevol establiment comercial del nostre terme municipal.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Enguany, l'Ajuntament de la Ràpita preveu estalviar un 60% en el consum d'energia de l'enllumenat nadalenc. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens amplia aquesta notícia.
L'Ajuntament de la Ràpita reduirà el temps en què estarà encès l'enllumenat nadalenc i ha utilitzat LEDs per a la totalitat dels llums ornamentals. Es tracta de dues mesures amb les quals el consistori preveu estalviar un 60% en consum d'energia. Escoltem la regidora de Comerç, Elisabet Castellà.
Enguany hi haurà dues novetats. En primer lloc, les llums seran 100% LED. Per tant, l'estalvi energètic serà del voltant del 60% respecte dels altres anys. I en segon lloc, les llums s'obriran del 7 a l'11 de desembre, però s'apagaran i no es tornaran a obrir fins al dia 21 de desembre, fins al 8 de gener, passat Reis. L'objectiu final és l'estalvi tant energètic com econòmic.
Tal com avançava la regidora de Comerç, l'enllumenat estarà encès durant el pont de la Puríssima, després s'apagarà i no es tornarà a posar en marxa fins al dia 21. La instal·lació dels llums la fa SECE, l'empresa que fa el manteniment de l'enllumenat públic de la Ràpita, però el lloguer dels llums corre a càrrec de l'Ajuntament, que enguany destinarà una partida que no arriba als 20.000 euros. Els sectors del poble que s'ornamentaran seran els mateixos dels darrers anys, d'acord amb les demandes dels comerciants. Parlant de comerç, la Unió de Comerç Rapitenc impulsarà una campanya radiofònica per incentivar la ciutadania a realitzar les compres de Nadal i Reis als establiments del poble. Paral·lelament, els comerciants faran promocions especials com el rasca-rasca que va funcionar amb èxit en la campanya de l'any passat.
Divuitenes jornades gastronòmiques del Cítrics i la Galera. A Alcanar, les cases d'Alcanar i Alcanar Platja, de l'1 a l'11 de desembre. En la col·laboració de 16 restaurants que prepararan les receptes de la cuina tradicional i també altres de novedoses. 18enes jornades gastronòmiques del Cítrics i la Galera, de l'1 a l'11 de desembre, a Alcanar, les cases d'Alcanar i Alcanar Platja.
Dissabte 3 de desembre, a partir de les 12 del migdia, al pavelló Firal de la Ràpita, novena Diada del Llagostí. Vine a degustar el producte rei de l'Abadia dels Alfacs. Novena Diada del Llagostí. I de l'1 al 15 de desembre, el col·lectiu de cuina La Ràpita Delta de l'Ebre t'ofereix les jornades gastronòmiques. Per a més info, reserves 977 10 10 10 o 977 74 46 24. Novena Diada del Llagostí a La Ràpita. Tu pedràs...
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Una persona va morir ahir dimecres a la tarda en un accident de trànsit que va tenir lloc a Amposta. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, un tràiler i un turisme van xocar frontalment al quilòmetre 1078 de la Nacional 340. A conseqüència de la col·lisió, el conductor del cotxe, un veí de la Ràpita, Salvador L.C., de 79 anys, va quedar atrapat i inconscient i poc després va morir. El sinistre va tenir lloc pels vols de les 6 de la tarda i va obligar a tallar la via en els dos sentits i a fer desviaments pel lateral. Fins al lloc de l'accident s'hi van desplaçar 3 dotacions dels bombers de la Generalitat, 4 dels Mossos d'Esquadra i 2 unitats del sistema d'emergències mèdiques.
Serveis informatius de Mute.
Fini Lleó, des de la Cala Ràdio, ens parla avui de Joan Rebull al llarg de la Ribera, que és l'exposició que s'ha pogut visitar del pintor de l'Ametlla de Mar a Amposta. Fini Lleó.
Joan Rebull va mostrar la seva iconografia pictòrica centrada en paisatges de les Terres de l'Ebre a la sala d'exposicions Catalunya Caixa, Fundació Caixa Tarragona Amposta del 18 al 27 de novembre. El pintor Calero ha tornat a exposar a Amposta després de 3 anys amb la seva obra pictòrica tan característica. Les obres de Rebull dominen per la seva tècnica, reproduint amb detall els paisatges de les Terres de l'Ebre i treballant amb un gran sentit l'harmonia i l'equilibri, tractant amb delicadesa els colors que li arriben de l'exterior, idealitzant-los i transmetent un cert romanticisme. Joan Rebull ens explicava el motiu d'aquesta exposició.
En tot cas, me la van demanar, aquesta exposició. No tenia intenció de fer-la, perquè estic ara molt, molt posat dins de, d'un, diguéssim, dels grans quadres. Grans, no pot ser en qualitat, però sí en mides, en el sentit que estic ara molt posat en la pintura de murals. Murals de temàtica bàsicament religiosa, que m'han demanat tots aquests anys passats, de fa 5 anys o així, i bé, ja s'han penjat doncs, 2 grans murals a l'ermita de Mig Camí, de Tortosa, que és una ermita molt, molt entranyable per als tortosins, i fins i tot era una ermita de referència fins i tot a la comarca, al poble. Hi havia quadrets de barques i de barcos, diguéssim, que parlaven de l'agraïment de gent d'aquí sobre naufragis que, en els quals, diguéssim, algú familiar s'havia salvat.
En aquesta exposició es poden descobrir indrets i racons ben coneguts per la majoria d'habitants d'aquestes terres: el Delta, els Ullals, el Conreu de l'Arròs. Escoltem a Joan Rebull del Perquè de la Ribera.
I vaig plantejar l'exposició com una mena de passeig pel Delta, per la Ribera, des de, com aquest que diu, de l'Aldea, de l'Ampolla, fins al Trabucador i les Salines de la Ràpita. Acabat van néixer una sèrie de 20-25 quadres de tamany allargat. Vaig d'alguna manera voler fer una espècie d'anatomia allargada dels quadres en consonància amb l'horitzó també allargat del Delta, i fins i tot, ja que anàvem de llarg, quan anem de llarg, el títol de l'exposició li he posat Al llarg de la Ribera.
Amb el temps, en Rebull s'ha convertit en un pintor que deixa petjada en el seu treball amb fermes conviccions socials i una extraordinària qualitat humana. A la col·lecció que Joan Rebull ha presentat a Amposta ha tornat al paisatge. Després d'un temps entre murals que ha pintat a Tortosa, l'ermita del Mig Camí, i a Castelló, a la nova església de la parròquia del Salvador. Amb pinzellades llargues, precises, que inviten a la contemplació, trobem la Ribera, els Ullals, les Salines de la Trinitat, els Regadissos, repartint planter o traginant sacs d'arròs. Són només alguns dels treballs que s'han pogut contemplar a Amposta durant aquests dies que ha estat oberta a l'exposició i que ara viatgen a Tortosa, on es podran contemplar a la Galeria del Quadre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Parlem d'un pronòstic avui amb poques novetats, excepte l'àrea de ponent afectada per boira, que podria tenir una retirada durant 3-4 horetes a la tarda d'aquest fenomen de la boira, amb temperatura que podria pujar un pèl. És una possibilitat que no es pot confirmar del tot, però que indiquen els mapes es podria donar. De cara a demà, poques novetats. Al matí començaran a aparèixer alguns núvols i una de les novetats més importants a l'acabar el dia és que tendiran a desaparèixer les boires, i és que demà a la tarda arribarà un front molt poc actiu, potser algun ruixat dispers, preferentment al Pirineu Lleidatà, sempre febles, potser amb una mica més de significació a la Vall d'Aran, però ben poca cosa més. Cota de neu, 1.600 metres, baixant cap a 1.200. I dissabte i diumenge, temps tranquil, amb domini del sol, algunes boires matinals, temperatures més baixes a muntanya dissabte, que pujarien diumenge i dilluns transitoriament.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute,
Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.